Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20 minuts. Comencem setmana, també, dilluns 18 de novembre del 2019. Hores d'ara, amb un matí força fresquet a la ciutat de Lleida. Ara mateix, entre 7 i 8 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ja saps que els dilluns comencem setmana preguntant-li al director del diari La Mañana, escolta, què passarà aquesta setmana? Què ens espera aquesta setmana? Doncs farem aquesta connexió amb el Francesc Guillaumet, també escoltarem els consells de la doctora Torrejón i posarem somriures a les cares de la gent, que fa dies que no ho fem, amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt i plantar-nos a la una de la tarda. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de dos quarts de dues posem tots els resultats esportius del cap de setmana sobre la taula a la nostra tertúlia esportiva dels dilluns a la radiografia. Tot això des d'ara mateix i fins a arribar a les dues de la tarda. Però, com sempre, busquem la previsió meteorològica, ho fem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel ennuvolat a la província de Lleida, però aniran desapareixent aquests núvols també. Les pluges es quedarà el cel poc ennuvolat durant les properes hores d'aquest dilluns, amb cota de neu entre els 900 i 1.100 metres. Les temperatures pateixen pocs canvis, 12 graus a Lleida i Balaguer, 11 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 4 a Viella. El vent és variable, fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel poc ennuvolat o clar, amb alguns núvols alts durant la tarda a tota la província de Lleida i algunes boires matinals a l'interior. Les temperatures pujaran lleugerament al Pirineu amb pocs canvis a la resta i tindrem algunes gelades a l'interior, dèbils en general, més intenses al Pirineu. Arribarem als 12 graus de màxima i menys 7 de mínima a la Seu d'Urgell, 10 de màxima i menys 1 de mínima a Lleida, 9 de màxima i menys 2 a Balaguer, 9 també de màxima a Tàrrega amb 0 de mínima i 7 de màxima a Viella amb menys 5 de mínima. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets. And remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Aquest cap de setmana ja s'ha finalitzat el campionat del món de motociclisme. Saltava la notícia, vaja, extraoficial, però amb moltes fonts ja pràcticament assegurada, que finalment el lloc que deixa Jorge Lorenzo, que també anunciava que es retirava de manera sorpresiva al final de la setmana passada, l'acabarà ocupant Àlex Márquez, el germà de Marc Márquez, i que doncs, els dos estaran al mateix equip, a l'equip campió d'aquest any, i que, vaja, jo crec que avui, si no s'ha fet ja, deu estar a punt, avui s'ha de desvetllar perquè demà comença la pretemporada del 2020. Ull a l'equip, perquè és veritat que fa 4 dies vam estar a Cervera celebrant els dos títols mundials i Àlex Márquez, veritablement llavors, no s'havia generat aquesta possibilitat, parlava doncs d'intentar repetir l'any vinent el títol de Moto2 per tornar, i si Marc tornava a guanyar l'any vinent, doncs tornar a repetir. Doncs ja no podrà ser, ja no podrà ser, perquè ara ja correran a la mateixa categoria quan ho anunciïn, i després d'aquests primers dies de test veurem com va tot plegat, però ja et dic que això pràcticament s'assegura, però que encara no és oficial. En fi, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Un helicòpter dels bombers de la Generalitat va rescatar a primera hora de la tarda d'ahir diumenge una família que es va quedar atrapada per la neu al refugi de Montgarri. Els bombers van rebre l'avís a les 14:14. Es tracta d'una parella i els seus tres fills de 12, 10 i 4 anys. L'helicòpter els va deixar al pàrquing del Pla de Beret. També els bombers troben restes humanes a la llera del riu Francolí a Montblanc. Els Mossos inicien les tasques d'identificació. I ull a les xifres, perquè això és un degoteig que va passant i és veritat que quan ho sabem ens posem les mans al cap, però com que avui en dia tot és molt ràpid, tot passa molt ràpid i canviem de tema doncs, en 24 hores, doncs no ens parem a fer un còmput global. Parlo que, a més, doncs, aquestes darreres setmanes, després de la sentència del cas, del procés, per entendre'ns, per conèixer-la així, doncs, a Lleida, parlem a Lleida, doncs, s'han cremat molts contenidors, vehicles fins i tot, etc. Oi? En aquell moment, doncs, posàvem les mans al cap. I ara, quan ho recordem, també. Però després passen els dies i tot s'oblida. Però si fem un recompte, resulta que en 10 mesos, a Lleida, s'han cremat 234 contenidors i 103 vehicles. És el que et dic. Mira, dilluns o dimarts o dimecres en parlem, que ahir la nit, que si dos contenidors, que si un vehicle... Sí, però passen 24 hores i ens oblidem. Si anem sumant-ho, a Lleida ciutat s'han cremat 234 contenidors i 103 vehicles. Em sembla una barbaritat. I a sobre, ull, perquè les xifres doncs igualen tot el que va passar l'any 2018, i falten dos mesos per acabar l'any, però vaja, evidentment seran superiors, però no massa superiors. Per tant, vol dir que estem, que això passa cada any a Lleida, a l'any 2019, segle XXI, encara ens hem de dedicar a cremar contenidors i vehicles? És això, la manera d'expressar-nos o la manera de protestar? Déu-n'hi-do, són xifres que, de veritat, quan les veus així de cop, 234 contenidors i 103 vehicles a Lleida ciutat, això. Per cert, que el comerç i la logística crearan 5.160 llocs de feina a Catalunya pel Black Friday i pel Cyber Monday. A Lleida, aquesta xifra serà de 240 persones que tindran feina extra per aquests dies. Un estudi sobre la premsa lleidatana entre el 1898 i 1939 guanya el 30è Premi Josep Lladenosa d'Història Local. Es tracta d'un estudi interdisciplinar de la història de la premsa, la demarcació de l'investigador Albert Arroyo. Li preguntarem tot seguit al Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana. I la Diputació de Lleida finalitza la recuperació de l'arc d'Adar de Llardecans. Els treballs han permès datar l'arcada a finals del segle XV i confirmar la seva pertanyença a un gran casal de dues plantes. Parlem d'esports, com sempre, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs aquest cap de setmana hi va haver el sorteig dels propers emparellaments de Copa del Rei. Parlem de futbol i l'Espanyol serà el rival del Lleida a la Copa del Rei. A partit únic, de moment, està marcat el 18 de desembre, però el club local, el Lleida, intentarà que sigui 17 o 19 perquè no coincideixi amb el clàssic, que ja sabeu que es va ajornar i la data que es va triar és el 18 de desembre. Seria una prova de foc, coincidir amb data i veure si la gent es queda a casa a veure un clàssic o si van al camp d'esports a donar suport al Lleida. Per mi seria una prova de foc. I hi ha hagut altres històries al futbol que en parlarem a partir de dos quarts de dues a la radiografia. Anem a repassar els resultats. El Lleida va perdre davant del Llagostera. Llagostera 1, Lleida Esportiu 0. Amb futbol femení, l'AEM també va caure al camp de l'Alavés. Alavés 1, AEM 0. Amb bàsquet, desfeta total del Força Lleida. Granada 86, Força Lleida 47. Ho analitzarem a dos quarts de dues. I amb l'Alep Plata, el Pardinyes aconsegueix una nova victòria valuosíssima. Pardinyes Lleida 92, Albacete 61.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida.
amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hem encentat aquesta nova setmana, ja ben entrat el mes de novembre, de fet, ja encaminant el final del mes de novembre, o sigui que això va arribant a la seva fi, almenys aquest any 2019. I ja saps que nosaltres comencem setmana sempre connectant amb el director del Diari de la Mañana, amb el Francesc Guillaumet, perquè ens avanci una mica cap on aniran els trets aquesta setmana. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Escolta, com es presenta aquesta nova setmana?
Bé, avui d'entrada, avui i demà, no sé si demà passat, si la notícia, aquest judici que s'està fent al president de la Generalitat, el Quim Torra, per haver-se negat a treure els llaços grocs la pancarta en època electoral, tant com li va ordenar la Junta Electoral Central, no? Per tant, estarem molt pendents del que passi amb aquest judici, que podria derivar, si aquest condemna, ho fico en condicional, perquè primer s'ha fet judici amb una possible inhabilitació. Caldrà seguir-ho de molt a prop. Tot i això, tot i que es preu una sentència relativament ràpida, cap recurs davant del Tribunal Suprem, amb la qual cosa es podria allargar més.
No, darrerament, massa notícies tenim de judicis, sentències i històries, els darrers temps.
I tant,
no
i
havia
tant,
passat massa, mai tant, potser, eh?
I tant, massa judicis, sentències relacionades amb temes polítics.
Sí, sí, per això.
Amb coses que hauria de resoldre efectivament la política, perquè des d'aquest moment que aquest país, els principals governants es van negar a fer política, van derivar el tema a la justícia i així estem.
Sí, sí, totalment d'acord, i així estem. Que un dia podíem fer una radiografia de com estem, que no sé si tothom, no sé si tenim clar com estem, que, bueno, això seria per una altra història. Francesc, escolta, per cert, el que em vas comentar la setmana passada del tema dels premis, del llibre que donareu per Sant Jordi, això ja ho teniu,
Ho anava a explicar ahir al Guaire, per tant, avui també en fem notícia a la mañana i aquest diumenge també entrevistarem el guanyador. Va ser festa gran a casa nostra, per dir-ho d'alguna manera. La mañana, des de fa molts anys, concretament 30, col·labora al Premi d'Història Local Josep Lledonosa, dedicat a aquest insigne historiador de la vila del Guaire, que va ser cronista oficial de Lleida. Lledonosa va explicar la història de la ciutat de Lleida, va ser el primer historiador que va fer la història de Lleida, va explicar la història de l'Estudi General, importantíssim, la primera universitat de la Corona d'Aragó, i va fer múltiples monografies locals. Des de fa anys, el seu poble natal, el Guaire, li dedica un premi, que és un premi d'història, i el guanyador és el que dona la mañana, publicat en format de llibre, el dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, els seus lectors. Doncs bé, ahir es va donar aquest premi i personalment vaig estar molt satisfet de l'acte, jo hi vaig assistir, i vaig estar satisfet perquè la temàtica del llibre enguany és el periodisme. Va guanyar l'Albert Royo, que és un historiador d'aquí Lleida, que fa un treball sobre la premsa a la demarcació de Lleida des de l'any 1898 fins al 1939, per tant, des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Segur que és un treball molt interessant, encara no l'he pogut fullejar, però ho faré en els propers dies, i més sent un llibre que regalarà precisament un diari el dia de Sant Jordi. Que aquest llibre parli de premsa i de premsa de Lleida és una garantia d'èxit.
Escolta, com a bon jugador de tennis que em vas comentar, et volia preguntar com veus això de la Copa Davis, aquesta revolucionària que organitza Gerard Piqué?
A mi, sempre que hi hagi tennis, ho veig perfectament tot bé, la veritat.
Sí, perquè hi ha gent que quan hi ha canvis ja és un problema, hi ha gent que sí, que necessita canvis, vull dir que clar, això, contentar tothom és impossible.
Un partit de tennis on dues persones en una pista, en una hora indeterminada, en un partit de tennis no se sap mai quan dura. Tant pot durar 2 hores com ne pot durar 3, perquè hi ha partits que se'n van al tie-break, hi ha jocs que realment són
sí.
Llargs, per tant, jo quan veig tennis, veig una pista de tennis i m'oblido bastant del format.
A més, hi ha partits de tennis i jo n'he vist algun d'aquells que duren, però quan s'acaba dius, no, podrien seguir mitja hora més, no? I potser porten 2 hores i mitja. Hi ha partits de tennis que són bons des del primer punt fins al darrer,
I tant, i tant.
Hi ha genis de la raqueta, avui en dia.
Un gran esport. L'altre dia, parlant amb un company del club de tenis Balaguer, diem, és que nosaltres vam començar a jugar tenis encara amb raqueta de fusta. És veritat, jo les primeres classes que vaig fer van ser amb raqueta de fusta, que una raqueta que me'n recordo, que em recordava la que portava John McEnroe, que un gran jugador de tenis,
sí,
que,
senyor,
a més, amb molt mal caràcter, sí. Això tot sigui dit, s'enfadava molt contra els àrbits, però un grandíssim jugador de tenis.
Sí, senyor.
Per tant, jo vaig començar amb raqueta de fusta, ara les raquetes ja són d'un altre material.
Bueno, i a més ara tenen darrere tota una investigació d'aleacions i de maneres i de formes i bueno.
Tant, i de pesos i de moltes coses.
Sí.
Abans era més la teua tècnica personal.
Correcte.
I la força que poguessis tindre física i el braç i evidentment l'aguante que poguessis demostrar en pista.
Molt bé, doncs hem parlat amb el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet. Així anirà la setmana i d'altres coses que passaran, però bueno, així com a mínim d'això ens hem de fixar.
Evidentment, Ricard, continuarem parlant i molt de les negociacions per formar govern, no?
Aquesta
setmana també serà crucial,
sí,
per a veure si Esquerra Republicana i PSOE van ser en algun possible pacte d'investidura, ja sigui en forma d'abstenció, ja sigui en forma d'un sí. De totes maneres, la setmana passada es va dir que els partits independentistes volien consensuar una mena de vot igual per a l'investidura, per tant, caldrà estar-hi molt atent. Això tot just acaba de negociar.
Sí, tant i tant. Perdó. Molt bé, Francesc, escolta, un plaer, com sempre, bona setmana.
Gràcies, salut.
¿Sabes cuánta agua se pierde por cada litro filtrado con Osmotic Cero? Pues eso, cero. Lo que seguro que no sabes es que tenemos 100 unidades a precio de fábrica. No te quedes de piedra, porque los más rápidos se los llevan. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Estos días se está hablando del alto porcentaje de obesidad en España y de la consecuente preocupación. Hoy estamos con la doctora Torrejón. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ricard.
Es verdad, ¿eh? ¿Ha aumentado tanto la obesidad en España?
Muchísimo y más de lo que la gente se imagina. Mira, yo te voy a dar cifras que se dan ahora. El sobrepeso, obesidad, sobrepeso... Vamos a hablar primero de sobrepeso. Sobrepeso, sí. Digamos, me sobran kilos, pero no muchos, ¿no? El sobrepeso afecta al 50% de la población. Es decir, una de cada dos personas tiene algunos kilos que le sobran, ¿vale? Uh-huh. Y por obesidad entendamos cuando ya esos kilos son más importantes. Pongamos que a partir de 20 kilos. Pues bien, la obesidad afecta aproximadamente al 26-28% de la población. Muchísimo, ¿vale?
Sí, claro, si sumamos el 50 y el 26...
Da un porcentaje muy alto. Da un porcentaje muy alto, vertiginoso, que marea simplemente escucharlo. Pero además si te pones por la calle a mirar, te cuadra, ¿no?
Sí.
Porque ves cada vez más chicos y chicas jóvenes que le ves que le sobran unos kilitos, señoras y señores que le sobra peso, ¿no? Y yo, por darte una referencia, hace aproximadamente 25, 28 años, cuando yo empecé a ocuparme del sobrepeso, el sobrepeso promedio, digamos, el exceso de peso promedio en una persona era 10, 12 kilos. Ahora son 20, de lo que trato yo, ¿eh? Porque yo trato casos importantes. Uh-huh. Entonces, ha aumentado mucho, tristemente ha aumentado mucho.
Y, doctora, ¿tenemos localizadas las principales causas del aumento de peso?
Sí, las principales causas... Mira, el otro día te cuento una frase que me decía una paciente divertidísima. Decía, doctora, para solucionar el problema que yo tengo es menos plato y más zapato. ¿Qué significa eso? Tengo que comer menos y tengo que moverme más. Porque esa es la principal causa. Es decir, aparte que puede haber otras sociales, el vertiginoso crecimiento de todos los elementos de comunicación, los jóvenes que no hacen deporte, muchas cosas, ¿vale? Pero lo más importante, si lo tenemos que resumir, es que lo que entra es más de lo que sale. Entonces se va haciendo un ahorro y es lo que va generando a la larga ese mayor aumento de peso.
Mucha gente que seguro que nos está escuchando y está en alguno de los porcentajes que hemos dado,
ajá,
se preguntará, oye, ¿cuál es la mejor forma para abordar este exceso de peso?
Mira, la quirúrgica te digo ya de antemano que no, porque cualquier procedimiento quirúrgico está destinado a casos muy importantes, llamémosle obesidades extremas o llamémosle obesidades mórbidas, pero a sabienda de que la cirugía no va a tratar la causa de la obesidad, ¿vale? Pero sin irnos ahí, la mejor forma de tratar un problema de sobrepeso es un procedimiento global. ¿Qué significa global? ¿Que voy a usar solamente la dieta? Pues no, es decir, la dieta es importante, la pauta de alimentación es importante, pero si yo quiero afrontar un problema de exceso de peso solo con la dieta, voy a fracasar. ¿Es importante que se haga un remodelamiento? Pues también, pero si lo hago solamente desde ese punto de vista, también voy a fracasar. Es decir, hasta que no abordemos de manera global, tratando diferentes aspectos del sobrepeso, no conseguiremos el mejor resultado.
Y si nos fijamos, seguro que todos conocemos gente que los hemos visto con exceso de peso, después los hemos visto delgados y después otra vez con exceso de peso.
Sí.
¿Por qué hay tanta reincidencia?
Yo te diría que básicamente por dos motivos, Ricard. Uno, porque no se ha elegido una forma justa de perder peso, y cuando digo que no es justa es que no es normal, la que tenemos que utilizar, que es aprendiendo a comer, ¿no? Es decir, a veces se utilizan procedimientos muy rápidos de pérdida de peso, como pueden ser los diferentes tipos de dieta hiperproteica, que hay muchísimas, ¿no? Entonces, unas con sobre, unas con el alimento, de una manera u otra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Al yo perder peso de esa manera tan rápida y de una manera no normal, cuando luego me incorporo a lo que sería una forma de comer normal, lo voy a volver a recuperar. Y luego porque no se ayuda al paciente a cambiar la actitud que tiene frente al alimento. Es decir, la persona obesa tiene una actitud frente a la obesidad y al alimento. Y esto hay que analizarlo, hay que tratarlo y hay que ayudar al paciente a salir de ahí. Y cuando el paciente abandona, deja, dice ya no me siento más con la mentalidad del obeso, entonces cuando verdaderamente consigo un resultado, y ese resultado será para toda la vida.
Pues esperamos que esta charla con la doctora Torrejón os haya servido para entender mejor por qué aumentamos de peso. Podéis llamar al 93-414-3631, 93-414-3631, y solicitar una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón. Hablaréis de vuestro caso concreto, ¿eh? Y además es el momento de preguntarlo todo lo que necesitáis saber es el momento de preguntarlo. Doctora, que ha sido un placer.
Gracias. Hasta luego.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendràs el màxim rendiment de tus cultivos cuidando tus tierras.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930 per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ara sí, ja arriba aquest moment en el que posem somriures a les cares de la gent, i ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
En castellà es diria estàs perdent fuelle.
Toma ja!
Ha sigut cura, això, eh?
És que ho he pensat, dic, home, estic 30 segons i llavors no s'acaba...
No tens temps, vale.
Claro.
És això. Escolta, ara m'ha vingut al cap que és veritat que l'any passat ens van deixar un missatge, torno a donar el número de WhatsApp, el 664-526-180, que deia...
Torna-la a dir, perquè és que si algú el vol agafar no dona temps.
Home, el dic tantes vegades que jo crec... 664-526-180, que ens va enviar un missatge i va dir, oye, me gusta mucho este chico de las noticias del reírse.
Las noticias del reírse. Fantàstic.
Bueno, escolteu, ja sabeu que aquí teníem recuperat el tema de les lleis.
Sí, una miqueta està bé, no?
Vinga, va, digue'm dos lleis que hagis
trobat. És que vull començar per les notícies avui, si no et sap greu.
Ah, bueno.
Sí, perquè, bueno, ja que jo encara estic amb el moviment aquest de les eleccions i tot això, ja que no...
Ja fa una setmana i un dia, que sembla una condemna.
Sí, ja ho sé, però és que ja he trobat moltes notícies.
Vinga,
perquè, clar, el primer dia costa de trobar, no? Però en una setmana trobes moltes. La primera és, Forocoches recauda 150 euros para mandar kebabs a la sede de Vox. Vale? O sigui, bueno, si ho sabeu, però Forocoche és una pàgina web, un foro...
No, a més són molt actius. Ara, ull perquè fer que la gent signi aquí, signi allà, s'apunti en un lloc o a l'altre, la gent més o menys ho fa perquè no costa. Ara, donar diners...
Sí, es veu que...
Costa molt després, que la gent doni diners,
també no? També t'he de dir que és una plataforma que està molt criticada, però a la vegada sí que van fer algo que, per exemple, amb un noi que li feien bullying, els hi van reunir també, no sé si més de 1.000 euros, i li van fer un munt de regals pel seu aniversari, i tot, i alguns dels del foro van presentar, vull dir que...
Sí, no,
que...
i també van presentar una cançó per anar a l'Eurotoston.
Exacte, vull dir que són així molt, molt actius, no? Llavors, el cas, la notícia diu, perquè és que és una notícia, és un 2x1, no? Perquè diu, no solo anoche a la desolada, o sigui... T'explica la notícia i després diu: no solo mandaron anoche a la desolada sede del PP en la calle Génova un grupo de mariachis a tocar en directo, sino que Forocoches también improvisó un crowdfunding vía PayPal para reunir dinero y hacer un pedido en un local de kebabs y posteriormente mandarlo al hotel Fénix, donde se reunió el equipo de Vox con sus simpatizantes. O sigui, lo que van fer un 2x1 i a uns els van enviar kebabs i als altres els van enviar mariachis.
Venga, kebabs para todos.
Vale, llavors així, com que la connotació això, pues... Ai. Bueno, en fi... En fin, i ara ve la notícia, l'altra notícia, no? Que és que m'agrada. Forocoches envia una banda de mariachis a la sede del PP. Ja us ho he explicat una mica. És que resulta que ho acostumen a fer i envien mariachis. Quan va molt malament les eleccions amunts, els hi envien mariachis, no?
Bueno, pues ho havien d'haver enviat a una altra seu, eh?
Sí, que crec que també ho van fer, però el cas és que a la calle del Génova també van enviar els mariachis amb la cançó de Canta y no llores. Estaven allí dalt. Però no només és cosa de partits i això.
No, que fan més coses.
Sinó que la gent ja sabeu que... A mi m'agrada molt, això és veritat, m'agrada molt les notícies quan surten les persones estranyes que van a votar disfressats, pues el capità Independència o el capità Falange o coses així que van així tots amb una indumentària complicada, no?
A veure si és aquesta.
Hi ha de tot, i n'hi ha una que m'ha agradat molt que diu: un hombre borracho, ja comencem bé,
sí.
Un hombre borracho mete 2 votos en cada urna. ¿Vale? Sí. diu que... Espera, perquè...
És que no ho van detectar, que venia begut.
És molt bo com comence. Un hombre en estado de embriaguez ha sido identificado y se han abierto contra él diligencias que han sido trasladadas al juzgado de guardia en Valencia tras introducir 2 papeletas en cada una de las 3 urnas en una mesa electoral que no le correspondía.
Ah, vale.
O sigui, ademés no...
Però llavors què fas? Com ho saps quina és? No, és aquest sobre de dalt, però no es poden obrir.
Claro, exacte, és un... Bueno, pues
n'has de treure un.
Nul, o així. Igual que hi havia...
Oh, però quin? No saps en qui ha votat?
És veritat, és molt...
És una tonteria, però...
Igual també que sí que és veritat que va passar, no sé si a Andalusia o així, que algú va ficar en un sobre una com se diu, una lonxa de chorizo. I va ficar així a dir...
Venga, yeah. Este que lleva ahí dentro, nada, ya lo he metido.
¡Chorizos! La gent indignada, no?
Jo vaig veure una foto d'un president de taula,
sí?
Que anava disfressat de conill, crec.
De conill?
Sí, no sé per què.
Hòstia, que no sé.
No sé per què, no sé quina era la seva història, però anava, saps allò que és com un pijama, que és tot un mono,
sí, claro,
sencer,
sí,
i les orelles i tot, només se li veia la cara.
Fantàstic.
Se va pintar els bigotis i uns
I
morros.
I que digui que el senyor, DNI.
Sí, sí, claro, DNI, que esto es una cosa seriosa, eh? Muy seriosa.
DNI.
Seriedad.
Venga. Seriedad. Després hi ha un altre que... Hi ha un home que s'ha equivocat perquè aquesta persona no es presentava a les eleccions, però li deu tenir tanta admiració que l'ha votat igual, no?
Aquí.
I llavors diu: un granadino vota Mourinho en les eleccions generals.
Aquest és un ull directe, però...
Clar, llavors ell ha dit, diu, ha de venir el Mourinho per ficar ordre, no?
Jo en conec un que vota sempre als Stones.
Als Stones? Li dona per... No serà...
Sus majestades los Stones, Andrés Rodríguez.
M'ho he imaginat.
Jo que... sempre voto a sus majestades los Stones.
Bueno,
no
és una bona manera de perdre el temps, no? D'anar a votar i aixecar-se
bueno,
per perdre el
ja,
temps.
Ja, però has de mirar si ho fan bé, després mires el recompte d'aquella taula i ha de sortir un nul, eh?
Los Rolling, sí, també. Bueno, dit això, ja passo a notícies més que m'agraden i tenia moltes ganes de dir. I... Aquesta m'agrada molt ara que ve el Nadal, tot està una mica ja més... necessitem calor i tal.
Estem a punt del Black Friday, de les llumetes i del Nadal que està aquí mateix.
Com allò que diuen... Hi ha gent que diu Blast Friday.
Bueno, sí, la gent ho diu com pot. Sí,
com
la veritat és que... I n'hi ha alguns que ho diuen moltes vegades.
Sí, escolta, s'està sent molt
pesat,
això.
A la publicitat,
això,
eh?
Jo que ja vinc amb un jersei de Nadal, per cert, ja vinc amb l'espíritu navideño.
Sí, sí. Espera, ara pensarem una foto, però el Joel me'n ve amb un jersei de llana, d'aquests de punt.
Sí.
I tot de... Bueno, sí, de trianglets
sí,
i...
Ho.
Sí, coses de Nadal.
Jo ja estic amb l'esperit nadalenc introduït, que crec que aquesta època ja es pot començar a permetre. El que
sí,
no es pot permetre és que ja l'1 d'octubre te fiquin panellets a... Ai, panellets, perdó. Te fiquin panellets polvorons i torrons a, sí, a, les, sí, a les botigues, no? És una mica... Bueno, el cas és que la cosa és que la gent necessita com calentar-se, però hi ha unes advertències mèdiques i diu així el titular.
A veure.
Una ginecóloga pide a las mujeres que dejen de introducirse ajo en la vagina.
Això és en aquest país?
Ha fet un con... Sí, hombre, claro. On ha de ser? Ah, no, 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 no. Pues sí, o sigui, sí, no, t'explico. T'explico la notícia.
Andorra, no.
No, no, t'explico la notícia.
Vinga, va.
Resulta que una ginecóloga norteamericana, Jennifer Gunter, alertó en su cuenta de Twitter de que algunas mujeres se introducen ajo en sus vaginas para combatir infecciones bacterianas.
Clar, venga.
La cosa és que tot el que comença als Estats Units sembla que està moda i llavors totes les ginecòlogues i ginecòlegs d'aquí van començar a dir el mateix. Oiga, deixen d'introduir.
No compreu l'all, que sí, mengeu-lo, si acaso.
Exacte, perquè se, hi ha molta gent, no? Jo recordo una anècdota que mon pare li va donar una etapa per rentar-se les dents amb sal, perquè deia que això eliminava els bacteris i tot això. I vull dir, estàs segur d'això? Sí, perquè... No, sí,
bueno, jo això també ho he escoltat, eh?
Jo no li vaig veure molta millora, eh, a l'assumpte.
Bueno, però pitjora tampoc?
Pues potser sí.
Ah.
Però no ho puc afirmar científicament, així que cadascú que faci el que vulgui...
Bueno, total, que algun il·luminat devia de dir, mira... si tens una infecció, l'all va molt bé.
Com que va bé contra les infeccions, no, però, que això és veritat.
Però és veritat, igual el que ho va dir, és que agafa't, perquè igual el que ho va dir que és el mengés. I algú que ho va escoltar va dir, no, tu posa-t'ho per allí. Tens infecció allí, doncs posa't l'all allí. I ja està, a partir d'allí, segurament ho va pensar a les xarxes socials, oye, me he puesto el ajo aquí y mano de santo.
Sí,
i ja està, llavors la gent ja...
Van dir, pues venga, l'ajomania, no?
Clar, llavors, gent amb problemes cap a la consulta del metge, i per això la ginecòloga ho ha hagut de dir.
Correcte.
Si és, bueno, que no som més tontos aquest, perquè no ens entrenem,
sí,
la gent.
Sí, aquesta frase
no?
és típica de algú ho ha fet.
Sí, sí,
és
algú
dir,
ho ha fet.
És de, algú ho ha fet amb totes les de la llei.
Que sí, que sí.
O sigui, bueno, va.
Vinga, va, que et queden 3 minuts.
T'explico una mica de lleis i les comentem.
Clar,
o què?
Dos.
Dos? Vale, pues perfecte. Aquesta m'ha agradat molt que diu que, per exemple, en Minnesota... un lloc conegut per sèries
Minnesota Timberwolves,
sí, exacte, s'ha fet moltes, fa molt fred, tal. Està prohibido dormir desnudo. ¿Vale?
¿Dónde?
La llei diu que està prohibido dormir desnudo.
Tan sa que és. Tan sa que és.
A mi m'incomode.
Doncs a mi no.
A mi és algo que m'incomode bastant. No em sento gens còmode.
Doncs
no,
jo...
No.
Prova-ho. No. Despullat del tot. No, que no passis fred, eh? Però...
No ho veig, però, bueno, ja ho provaré, ja.
Saps el bé que li va al cos, sense cap prenda de roba que t'apreti en lloc ni
sí,
res?
No sé, però se'm fot fill el mandra, no sé. Bueno, és igual. Més coses. Aquesta m'agrada perquè aquesta s'hauria d'aplicar especialment aquí a Lleida, que diu que en Hawaii te pueden multar por no tener barco.
Claro, si has de marxar de la illa, com ho faràs, si no?
Pues amb el barco bus que hi hagi.
Com te pueden multar por no tener barco?
Te pueden multar, és a dir, a lo millor...
¿Qué barco tienen? Pues mira, uno de papel.
Exacte, se te la llei, se te la trampa, no? Bueno, doncs això. N'hi puc dir una altra?
Vinga, va, una altra. Va.
Diu que, hosti, aquesta ara...
Tens acudit?
Sí.
Vale.
S'ha ficat de moda això del Satisfyer, no sé si saps el que és.
Sí.
Bueno, pues la...
Bueno, però això fa molt temps que existeix, el que passa és que ara...
Bueno, s'ha degut ficar...
Ho han ficat a les xarxes socials, sí. Que és una epidèmia, això de les xarxes socials, i ja està.
Jo crec... A mi me preocupa molt l'espècie humana i, en general, l'espècie masculina, perquè cada vegada estan desplaçant més i al final ens tindran com els toros.
A veure, on es posi un bon home, tu...
No, perquè sempre hi ha queixes. I te diré una altra.
Sempre,
jo crec que acabarem sent com els toros i ens tindran, els homes ens tindran en gàbies i quan a les dones els interessi inseminar-nos, llavors ens obriran la gàbia, llavors sortirem.
Sempre hi ha queixes, què vol dir això? Les dones sempre se queixen dels homes.
Si no és una cosa, és una altra.
Massa insensible, massa barba, massa no sé què.
Sí, i després ja quan estàs canviat i diuen, ara ja no m'interessa. El cas és que jo realment penso que ens passarà això, com també penso filosòficament, si em dóna temps.
Va, la llei. El que m'anaves a dir del Satisfyer.
Vale, bueno, diu que en Arizona està prohibido tener más de 2 vibradores en casa.
Ah.
Jo entenc que això ho has fet un home, jo entenc que aquesta llei l'ha escrit un home,
per vale,
dir,
vale, vale,
bueno,
vale,
ja està bé, no tinguis un arsenal de vibradors tampoc, perquè llavors jo me quedo reducido a cenizas, no?
Però hi ha una llei, aquesta llei deu de ser relativament moderna.
Claro.
O sigui, de fa 100 anys no és.
Entenc que no, llavors suposo que devia haver una epidèmia, la Satisfyermania o així, i llavors...
Vull fer una llei per tot. Vinga, va, l'acudit.
Ja no me dóna més temps?
No.
Vale. Diu que estos son dos, que estos son dos amigos que hace tiempo que no se ven y de pronto están sentados en un bar y uno está pensando y le dice al otro, digo, oye, digo, la de fortuna que habrá hecho Henry Ford vendiendo coches, ¿verdad? Digo, sí, digo, pero imagínate su hermano Roque.
Roque Ford. Roque Ford. Joel, buena semana.
Buena semana, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, una altra setmana que comencem amb el Joan Bellmunt i obrint aquesta finestra dels records per recordar.
Per recordar, exactament.
Per recordar
i per compartir. Perquè veus, per exemple, la finestra d'avui, doncs m'agradarà compartir-la amb un bon amic de Tartareu, amb el Cisco Roquer, que és un bon amic de Tartareu, i també amb el Miquel, el Barber i tot, i tots els amics d'allà, perquè són aquelles coses que a ells els agraden i que disfruten. L'altre dia vam tenir un dinar conjunt, no fa gaires dies, i bueno, vam disfrutar fent records i fent encenall de tradicions. Per tant, vull dir, val la pena, Ricard.
Molt bé.
Avui parlarem de la matança del porc. Una cosa que abans era una festassa,
sí,
quan es feia, i ara ja no es fa perquè tot, per sanitat, per tal, ningú el cria a casa, el porc, tot es va al matadero, no? A l'escorxador. Per tant, parlem de la matança del porc. Cisco, a veure, què és el que em vas dir, eh? Uns dies abans es preparava els feixos de rama d'olivera per a socarrimar el porc, ja que és la millor llenya o el millor foc, ja que crema tot seguit i no deixa regust. Així mateix tenia lloc la preparació de les calderes, els cassons, les olles, la petita pels tastets, el gibrell, les pasteretes, els draps, les tovalloles per cobrir la taula on s'havien de descarnar els ossos, les paneres, els ganivets i la màquina de trinxar i farcir, l'empostissat amb un coixí d'argelagues, timons i boixos, on s'estenien les ternes de cansalada, els ossos, els peus, el morro, la cua, les costelles i el llumet per confitar. El lloc havia de ser airejat, perquè no es florís. S'acordava el dia amb el matador, el qual venia encara negra nit, i a la casa, però, ja tenien la caldera bullint. Es posava el porc a les graelles i els homes de la casa ajudaven el matador a servar el porc pels peus. Mentre les mandongueres o la mandonguera netejava la tripa, es preparava la sang per fer les botifarres, que solien ser de tres menes, de sang, és a dir, la botifarra negra, de carn cuita a la caldera, que era la blanca, i de carn crua per confitar. Descarnats els ossos i separades les carns per les botifarres i llonganisses, salats els ossos, els pernils i les ternes de cansalada restaven per la tarda farcir les botifarres i coure-les. Farcir-les de carn pel confitat i penjar-les amb les llonganisses. Cal dir que als convidats se'ls donava el present, que consistia en un bocí de fetge, mantellina, carn, ossos, etc., perquè ho tastessin. Però el bo de la matança del porc era quan s'encetava la tupina, perquè la matança del porc, que fou un fet social important i imprescindible en la vida econòmica de les llars dels nostres pobles, i des de temps reculats, el porc era un dels principals elements per abastir de viandes les cases de pagès. Aquesta era l'única carn que moltes llars rurals menjaven en el transcurs de l'any, a part d'alguns animals dels que criaven en el corral. Cal dir que els nostres avantpassats ho tenien tot previst, i fet amb un bon enginy, ja que salaven, confitaven, embotien i conservaven les diferents parts del porc, amb la finalitat de tenir reserves abundants durant tot l'any. I de manera especial, quan arribaven les feines fortes de l'estiu, com són la sega i la recollida de cereals. Era en aquest moment quan es bastia i quan es batia les eres amb animals quan s'encetava la tupina, una tupina ben proveïda de llonganissa, de costella i de carn que s'havia guardat en una tupina amb oli d'oliva a fi de confitar-les i que estiguessin a punt per aquest moment. De la importància del porc en una casa de pagès, Ricard, n'és clara mostra la següent dita. Per a viure en una casa sense porc, val més estar mort. I el dia del confitat, que era la segona edició de la matança del porc, quan les botifarres de sang i les de carn són saumalles i es confiten i tallades a mides, llavors s'encetaven i la gent disfrutava. Eren aquestes tupines les que servien de principal reserva d'aliment quan arribava la feina forta del temps de la sega. I això avui ja és record. Però el record és sentiment, i el sentiment és vida. Per tant, aquesta és la nostra recordança avui de la matança del porc. I la dita és clara. Diu, qui truites vol agafar, referint-se a truites del riu, el cul s'ha de mullar. Per tant, avui dia, si vols aconseguir alguna cosa, t'has de mullar.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a la una. Per ser una darrera hora, un detingut per atracar i amenaçar amb un ganivet de cuina treballadors en comerços del Segrià i la Noguera. És un jove de 27 anys que va robar diners de dues botigues al Picat i al Besa amb el mateix modus operandi. Arribem a la una, senyals horàries, ens informem i després hi tornem amb el migdia Lleida amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en el mediodía.
COPE, estar informado.
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se reanuda a esta hora el juicio contra el presidente de la Generalitat. Lo hace con la declaración de un agente de los Mossos de Escuadra. Antes del segundo receso, Quintorra ha reconocido el delito por el que se le juzga. Desobedeció a la orden de la Junta Electoral Central que lo obligaba a retirar la simbología independentista durante la campaña de las elecciones generales de abril.
Como en las películas.
Como no, en las películas. No, no lo cumplí. Sí, lo desobedecí. Pero es que era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, que era una orden dictada por un órgano que no tenía la competencia para dictarla.
Una vez que ha reconocido el delito, Torra se enfrenta a una condena por desobediencia. ¿Esto qué supone? Pues la Fiscalía pide para él 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. De confirmarse esta petición, la pena implicaría una consecuencia inmediata, la inhabilitación del presidente de la Generalitat. A partir de ahí, el vicepresidente Per Aragonés ejercería en funciones y se pondría en marcha el adelanto electoral en Cataluña. Se espera que el juicio quede hoy visto para sentencia. Esto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En otra sede judicial, en la Audiencia Provincial de Córdoba, el tribunal que juzga a la manada de Pamplona por otra presunta violación en Pozo Blanco, el tribunal tiene que decidir sobre la suspensión del juicio, como pide la defensa de los procesados. Sepamos el motivo. Córdoba, Inmaculada Cabello.
El abogado de la defensa de la manada ha solicitado la suspensión del vídeo como prueba principal, tal y como estaba previsto, al considerar que se produjo una investigación prospectiva por parte de la Policía Foral de Navarra. La Fiscalía ha rechazado esta petición argumentando que al aceptar la inspección del teléfono y de facilitar las claves, se permitía la inspección completa. Por otro lado, la acusación popular, que representa la asociación Clara Campoamor, ha aportado un informe de 2016 en el que se trata de un parte médico de autolesiones de la víctima provocadas al conocer, suponemos, la existencia de este vídeo.
Pendientes también a esta hora de la Asamblea Plenaria de Otoño que celebra la Conferencia Episcopal. El secretario Luis Argüello ha comentado la reflexión que ha hecho el presidente Blázquez sobre los valores constitucionales. Faustino Catalina.
El secretario general, como ha hecho el cardenal Blázquez en su discurso de apertura de esta plenaria, ha pedido el respeto al marco constitucional a la espera de que salgan adelante los pactos entre los diferentes partidos políticos.
Yo creo que es bueno que a los propios gobiernos les juzguemos por sus actos, ¿no? Lo que nosotros sí que pedimos es este respeto al marco general, pero después los españoles han votado, los partidos políticos están llamados a llegar a acuerdos, y si hay acuerdos que consigan una propuesta mayoritaria de sacar un gobierno adelante, pues juzgaremos todos a ese gobierno por los hechos.
Recuerda el secretario general la necesidad de respetar la libertad religiosa, de conciencia y también el bien común.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el juez de la Audiencia Nacional, García Castejón, ha decidido procesar al expresidente de la Comunidad de Madrid, a Ignacio González, por fraude y malversación de caudales públicos a través del canal de Isabel II. González tendrá que responder por la compra de la empresa brasileña Emisao por valor de 30 millones de dólares, una operación de la que González habría obtenido casi 5 millones y medio de euros en comisiones. Ya han sido trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta los 52 subsaharianos que han cruzado el el paso del Tarajal en una furgoneta a toda velocidad. Ya a esta hora se sigue buscando a los desaparecidos en el río Turm, en Toulouse, tras derrumbarse un puente colgante al paso de al menos un camión y un automóvil. De momento se confirma la muerte de un chaval de 15 años.
Y en Madrid comienza la Copa Davis, José Luis Corrochano.
18 selecciones compiten esta semana en la Caja Mágica. Son 6 grupos de 3 equipos, se clasifican los 6 primeros y los 2 mejores segundos. España empieza a competir mañana contra Rusia y el miércoles juega contra Croacia. Cada eliminatoria, 2 partidos individuales y 1 de dobles, es al mejor de 3 sets. Habla de esta nueva competición Rafael Nadal.
Una competición nueva, con lo cual hay que estar atentos, hay que primero todo entenderla de la manera adecuada, saber que cada partido es vital. Bueno, nos ha tocado un grupo complicado, en una superficie que evidentemente no es nuestra favorita, pero que bueno, creo que todos estamos concienciados de llegar lo mejor preparados posibles. Me consta que el equipo está entrenando muy bien, o sea que ojalá que todos lleguemos en buena forma y podamos competir bien y después esperar que las cosas salgan.
Esto empieza hoy a las 4 de la tarde con 3 eliminatorias, Croacia-Rusia, Italia-Canadá y Bélgica-Colombia. La otra cita del día es a las 9 menos cuarto con el fútbol en el Metropolitano, España-Rumanía, último partido de la fase de clasificación de la Eurocopa. Nosotros ya estamos clasificados, nos estamos jugando ser cabezas de serie.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
El Papa Francisco está a esta hora haciendo las maletas ya, porque mañana comienza un viaje a Tailandia y a Japón. En el espejo, hoy vais a ofrecernos unas pinceladas sobre la realidad de la Iglesia en el primero de estos países.
Efectivamente, el cristianismo se estableció por primera vez en el reino de Siam, la actual Tailandia, hace 350 años. Y uno de los principales motivos de este viaje de Francisco va a ser mostrar su paternidad y cercanía a esas pequeñas comunidades católicas que suponen el 1% de la población en un país de abrumadora mayoría budista. La mayor parte de esos 389.000 católicos se ubican en el norte. Una figura que va a estar muy presente en el viaje es la del padre Nicolás Bunker Kit Van Rung. La guerra contra los colonizadores franceses en Indochina provocó la persecución de los católicos para forzarles a convertirse al budismo y el padre Nicolás fue detenido entonces. Pero en la prisión llegó a bautizar a otras 66 personas. El Papa Francisco va a mantener un encuentro con los obispos de Asia, precisamente en el santuario donde se conservan sus restos. Lo contamos todo en un rato en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí que estem al migdia de Lleida, la 1:06, dilluns començant setmana 18 de novembre del 2019. Hores d'ara, la ciutat de Lleida no hem guanyat ni un grau, seguim a 8 graus, igual que a les 12:20, perquè ja saps que nosaltres comencem a parlar amb tu, a estar amb tu des de les 12:20 fins a les 2, de dilluns a divendres. Avui ambient nuvolat, fresc, fresquet, fred, realment els llocs de treball, els que el cap de setmana estan tancats quan arribes dilluns, doncs estan les coses fredes. Buscarem aquesta previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Després arriba el Joan Ramon González amb els bocins d'història, com tots els dilluns. I a 2:15, la nostra tertúlia esportiva, que li hem posat de nom, que la coneixes com la radiografia. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel ennuvolat a la província de Lleida, però aniran desapareixent aquests núvols. També les pluges, es quedarà el cel poc ennuvolat durant les properes hores d'aquest dilluns, amb cota de neu entre els 900 i 1.100 metres. Les temperatures pateixen pocs canvis, 12 graus a Lleida i Balaguer, 11 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, 4 a Viella. El vent és variable, fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel poc ennuvolat o clar, amb alguns núvols alts durant la tarda a tota la província de Lleida i algunes boires matinals a l'interior. Les temperatures pujaran lleugerament al Pirineu amb pocs canvis a la resta i tindrem algunes gelades a l'interior, dèbils en general, més intenses al Pirineu. Arribarem als 12 graus de màxima i menys 7 de mínima a la Seu d'Urgell, 10 de màxima i menys 1 de mínima a Lleida, 9 de màxima i menys 2 a Balaguer, 9 també de màxima a Tàrrega amb 0 de mínima i 7 de màxima a Viella amb menys 5 de mínima. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs Com havíem avançat abans, s'ha detingut un jove per atracar i amenaçar amb un ganivet de cuina treballadors en comerços del Segrià i la Noguera. És un jove de 27 anys que va robar diners de dues botigues al Picat i al Besa amb el mateix modus operandi. També ahir es va haver de rescatar una família atrapada per la neu a Montgarri. Va ser amb l'helicòpter dels bombers de la Generalitat, una parella amb tres fills de 12, 10 i 4 anys que finalment els van deixar al pàrquing del Pla de Beret. Els va sorprendre la neu. I els bombers han trobat restes humanes a la llera del riu Francolí a Montblanc. Els Mossos inicien les tasques d'identificació. Dèiem abans que les xifres de les cremades de contenidors i vehicles a la ciutat de Lleida, quan passen setmana rere setmana, doncs són escandaloses, perquè no ens agrada a ningú que passin aquestes coses, però les oblidem, perquè són 2, 3, 4, 6, 8, però no passa d'aquí. Però quan veus l'acumulat de tot l'any, llavors sí que hi ha alguna cosa que no quadra. A Lleida portem, en 10 mesos, 234 contenidors cremats i 103 vehicles, que és una barbaritat, eh? Per cert que Areu s'ha triat a Iu Escolà com a alcalde en unes eleccions 6 mesos després del 26 de maig, als comicis municipals de maig. No s'hi va presentar cap candidatura i a 38 municipis de tot Espanya s'han repetit perquè no s'havia presentat ningú 6 mesos després, i per exemple a Areu ha estat doncs a Iu Escolà el que ha sortit com a triat. A Servícia, per cert, que tanca amb 20.000 visitants aquest cap de setmana, i la Fira de l'Oliver de Maials amb 14.000 litres venuts i 11.500 visitants, que és la potser aquella xifra important que busquen tots plegats. Parlarem d'esports a partir de 2:45 a la radiografia. Recorda que el Llagostera va guanyar 1-0 al Lleida Esportiu, que l'Alavés va guanyar 1-0 a la M femení, i que en bàsquet el Força Lleida va perdre 86-47 davant del Granada, i que el Pardines Lleida va guanyar 92-61 davant de l'Albacete, que són dos resultats, aquesta victòria de fet importantíssima. En parlarem evidentment a partir de 2:45 a la radiografia.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Doncs apa, que la sintonia ja sabeu, com tots els dilluns, ens indica que comencem a parlar dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, cap d'arqueologia de la Diputació de Lleida i president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. Joan Ramon, què tal, bon dia?
Molt bon dia. Doncs avui sí que tenim avui el monogràfic Seu Vella.
Avui sí, avui anem
no
a parlar.
No deixa de parlar de Seu Vella tots els programes anteriors, però avui especialment.
Bueno, escolta, és que la veritat és que la Seu Vella ha estat vinculada a la història d'aquesta ciutat per sort o per desgràcia, a moltes etapes.
És la història de la ciutat.
Perquè fixa't que la setmana passada parlàvem, i fa 2 setmanes també, que si els militars, que si ara sí, que si ara no, que si l'ocupo, que si la deixo... Bueno, pues escolta, parlem de la Seu Vella. Escolta, abans però, fa 2 setmanes van començar Les obres.
Sí, senyor.
Quines
una
obres?
Oh, són unes obres molt importants, és veritat, tenia que haver-lo comentat, però avui toca a mi, jo pots comentar-lo. El 2017 havia quatre obres previstes per fer-se, tres pagades per la Generalitat i una altra per Madrid. Generalitat i Madrid tenien dos ales del claustre, recuperar les cobertes perquè no plogui dintre del claustre. L'altre és
important,
rematar tot l'interior del campanar, és a dir, deixar-lo en condicions i acabar el que no es va fer el 2013, que és el cos petitet de dalt, on està la Silvestre, precisament, també acabar-lo de restaurar. I la potser més emblemàtica de totes, tot i que són importants aquestes que acabem de dir ara, és la de la Porta dels Apòstols. Pensem que la Porta dels Apòstols és una porta extraordinària, magnífica, que en el segon dia ja parlarem més monogràficament d'ella, però que és una porta que seria d'una autèntica catedral, però que dona un claustre, és una de les atipicitats que té la nostra seu, i és la que té encara més escultura, perquè com parlàvem l'any en el programa anterior, quan se tanca la seu s'emporten tot, i per exemple de la Porta dels Apòstols s'emporten el que és moble. Els apòstols, la Verge del Blau, que és la que patirà després les estrosses que va patir, però que ara tenim a la Catedral Nova, o, si ens fixem a la Porta dels Apòstols, aquells ganxos que n'hi ha, els angelets i demés que hi hauria, tot, però el timpà no lo poden arrencar i es conserva intacte in situ, una mica mutilat, però encara es veu la policromia i dona una importància de la bellesa que tindria aquesta portalada originalment, a un colors, seria una cosa tremendament esplèndida, dic tremendament perquè ens sorprèn a vegades els colors que pot tenir tot allò, i això és l'esforç que està fent per aquesta recuperació. Penso que les empreses que han guanyat tenen una solvència i no passa el que va passar el 2013, que va ser una actuació una mica tècnicament discutible, també per part dels arquitectes, i tenim inclús una figura que l'altra vegada no va estar, que és la d'un restaurador d'aquí especialista, com és en Ramon Soler, que vegi una mica perquè tot se faci molt bé. Queda per adjudicar, i això és la mala notícia, la quarta part, que és la que ha de fer l'Estat, que seria l'altra part del claustre, precisament la que dona a la Porta dels Apòstols. Però, com a mínim, fem les altres, i l'important és que es comencessin a fer, perquè a vegades les circumstàncies polítiques és el que va passar el 2017, que van impedir que estirés endavant l'aplicació, concretament el 155, va fer que tots aquests projectes quedessin a l'aire, i per tant és bona notícia que ara ja tinguem pastides i s'estigui treballant perfectament per recuperar aquests elements essencials de la seu.
Molt bé. Doncs són unes obres que, per cert, això fa de mal dir, ja ho sé, però a nivell temporal, quan temps s'estima un any, eh?
Un any, no, és francament relativament curt la previsió, i si s'ajusta bé, perfecte, en un any, és a dir que per aproximadament...
Sí, durant un any, quan aneu a fer fotos ara en aquestes zones, hi haurà bastides.
Sí, hi haurà bastides, de fet el campanar ja està pràcticament tota la part de baix, ja té una bastida, el claustre, però es podrà accedir al temple perquè hi ha un túnel de seguretat, i la Porta dels Apòstols tampoc es veurà, quedarà totalment tapada. Llavors, quan se treguin les bastides, pues quedarà xulo.
Bueno, pensem que és per una bona causa, per entendre'ns.
A la zona del claustre serà interessant perquè se farà intervenció arqueològica i es veurà com podia ser la coberta original, perquè és possible que no sigui com la tenim ara, una coberta, una vessant cap a dintre del pati, sinó que originalment hagués tingut una altra inclinació, a doble vessant, per tant pot haver sorpreses des del punt de vista tècnic també ben xules.
Bueno. Molt bé, doncs això pel que fa a l'actualitat d'actualitat, però seguim parlant de la Seu Vella.
Bé, avui el programa monogràfic de l'octubre vam parlar del Tossal, del turó. Avui parlarem una mica de la història d'aquest turó, i bé, el Tossal aquest que comentàvem en el programa anterior monogràfic, recordeu ara en els
però oients... Aquí vam anar molt enrere,
sí, exactament, al 30 milions d'anys.
Per això avui vam anar molt enrere.
Pues avui no anem tan enrere, avui ens anem a uns 5.000 anys enrere, no, perdó, 3.000 anys enrere.
Bueno, sí.
Exactament. Que no,
estan... no són 30 milions, però vaja.
Sí, exacte. I pensem, llavors, com estaria la zona d'actual Lleida? Estaria el riu, evidentment, per on està actualment, hi hauria uns tossalets, i alguns d'aquests tossalets, estem parlant de l'època final del bronze, i aquests tossalets estarien poblats petites cases de gent que ja dominava la tècnica del bronze, que serien agricultors i ramaders, i que estarien convoltant aquest gran tossal, que de moment se veu que no s'atrevien a entrar-hi a ocupar-lo, perquè tenim la documentació més antiga propera a Lleida d'ocupació de gent, és el Tossal de les Canals, que és on està actualment el polígon dels Frares, que té poca cosa d'aquest tossal, però és on està la rotonda que va cap a Balaguer i cap a Barcelona i cap a la Variant, cap a Tarragona, un tossal que es veu allí molt amagat actualment i molt difuminat. Allí hi ha indicis d'un poble d'aquesta època Tenim, per exemple, d'altres, com podria ser a Torre Farrera, és a dir, també lo tenim al Picat, és a dir, pràcticament tenim com un cercle al voltant de Lleida d'aquestes tossaleig, i a Lleida el que està més a prop és el que tenim aquí prop dels estudis de la COPE, que seria la Serreta, el Puig Bordell, el que està sobre de l'escorxador. També tenim restes ceràmiques de, que va estar ocupat en aquesta època. Però el tossal de la Seu Vella no s'ocupa. No s'ocuparà fins la, el que passa a tot el territori en època ibèrica, que en lloc de tenir molts pobladets, se fa una concentració de població.
Una ciutat, ja.
Exactament, se fan ciutats a molts llocs. Bueno, no, però això passa.
Són petits, no, però bueno,
a tot arreu. És a dir, si hi havia quatre poblades d'aquestos, se fa un de més gran. Per això lo veiem al Baix Segre, doncs lo veiem Gebut, que agafa dos o tres de més petits, o a la Granja d'Escar, en fi, a tot arreu se veu que hi ha això, apareix el fenomen aquest de concentració. I aquí a Lleida, els ilergets, cap al 500-400 abans de Crist, concentren la població aparentment, perquè vull dir, arqueològicament, per desgràcia, no s'ha pogut confirmar, però per lo que diuen les fonts, al turó de la Seu Vella. Llavors sembla que crearien la ciutat de Diltirda, aquesta ciutat que coneixem el topònim i el símbol que tindria per les monedes que es van fer a partir del segle III, en les quals es veu una lloba, però d'una lloba, un llop, que seria el símbol de Lleida i que...
El símbol de Lleida?
El símbol de Tirta.
Ah, bon.
Exactament, de l'època. És a dir, cada tribu, normalment les monedes ibèriques sempre tenen un símbol, normalment a vegades són animals totèmics, i aquí va haver un professor de la Universitat de Lleida, l'Arturo Pérez, que va deduir que potser l'Iber, no sabem el que vol dir, però potser el Tirta vol dir la ciutat del llop. I el llop, que està a la moneda, seria una mica el tòtem, el símbol de la ciutat. Hi ha una ciutat que també a Andalusia, ibèrica també, té una moneda amb un llop que es diu Iltiraca, i per tant aquests topònims semblants, Iltirta, Iltiraca, sembla que poden referència amb això. Aquesta ciutat oficialment hauria d'estar on està el castell del rei, a la part alta del turó. El que passa és que les excavacions que s'han fet no ha sortit res d'aquesta època, sinó ha sortit ja de l'època romana, i per tant és una ciutat que se'ns escapa. És a dir, que arqueològicament no apareix, però si no és aquí, no sabem on podria estar.
Ah, val. No pot ser que estigués aquí, però en un altre nivell.
Podria haver restes en un altre nivell, però de moment també els altres indicis que s'han sortit surten restes més modernes totes, és a dir, que és de l'època ibèrica final i de l'època romana. Aquí sembla que quan va fer-se el castell del rei es va arrasar tot, és l'aparença que té, i solament va quedar un raconet a la part nord-est del castell del rei, o sigui que van sortir restes, però seria de l'època final del món ibèric. I hi ha inclús ara alguns historiadors que diuen que potser Iltirta era un nom així com una ciutat-estat i que encara mantenia una dispersió territorial. Per tant, tenim una discussió científica oberta en aquest sentit, però a mi m'agrada més la versió tradicional, que la ciutat neixeria allí i que probablement no arribaria més enllà d'on està la Seu Vella actualment.
Però això té una solució relativament fàcil. Agafeu la cabina del Doctor Who, aquesta que és la màquina del temps, viatges un moment cap allà, tu mires i tornes.
Però és que de moment els dies són molt cars encara.
Però és curiós, perquè clar, vosaltres heu d'analitzar segons les restes que vas trobant, que et donen indicis també del que pot haver a la zona.
Correcte.
Però clar, si no ho trobes, pots tenir molts indicis, però de moment, fins que no ho acabes de trobar, de moment passen a ser teories, eh?
Correcte.
És difícil, clar.
Sí, totalment.
És complicat.
Totalment.
Igual està res. Escolta, un metre més avall d'on t'has quedat, o una mica més a la dreta, o el que sigui,
això,
no?
El problema és això, que el castell de rei està acabat perquè s'ha arribat a la roca aquesta de l'Oligocè de fa 30 milions d'anys.
Val. O sigui, allí segur que no.
Perquè per sota de 30 milions d'anys
no.
És impossible. Llavors, allí sí que ja no està. Per tant, l'explicació és aquesta, que si estava allí es va arrasar en les obres, que
també podria ser,
i no va quedar res. Es van fer neteja, que en alguns llocs ja passa. Per tant, sí que en algun punt encara podria ser que sortís algun element que s'arribés, però de moment ens hem de conformar amb ceràmiques fora de context, que diuen els arqueòlegs, és a dir, que estan en èpoques més modernes i que són ceràmiques que van d'aquesta època. I per el que diuen les fonts, clar, sembla que aquesta ciutat existiria. Quan arriben els romans, després de que Indíbil i Mandoni han intentat aguantar el tipus i són derrotats al 205, aquesta ciutat d'Iltirta passarà a dir-se Ilerda, i aquesta sí que la tenim ja documentada a dalt, al Tossal. A dalt, precisament, al castell del rei, hi ha restes d'un mur d'aquesta època, d'aquesta ciutat romana. I la ciutat romana, llavors sí que tenim indicis, que tindria una muralla, de la qual encara es conserven restes, que va per la Porta del Lleó, encara es pot veure part d'aquesta muralla, i que baixaria a tancar la ciutat fins al riu Segre, pràcticament on està la Paeria, entre la Paeria i Sant Francesc. Per la banda est, la ciutat tancaria per la zona de l'Ansel Clavé, el riu Noguerola seria el que faria frontera d'aquesta ciutat i el riu Segre seria l'altra frontera.
El riu Noguerola, que hi ha molta gent que potser que ens escolta que no ho sap, però que hi existeix, el que passa és que és totalment subterrani.
Correcte.
I ja ens oblidem que hi és, però hi és.
Sí, 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 no, i solament cal atansar-se a la plaça Sant Auge, allà a la vora, a la passarela dels Camps Elisis, i allí sempre
allí la desembocadura. Allí hi ha la desembocadura, que hi ha molta gent que encara es pensa que allò és clavegueram i tal, no, és el Noguerola.
Que cada vegada s'ha sanejat sortosament més perquè no sigui tan claveguera i sigui més riu. Per tant, els límits de la ciutat serien, per aquesta banda, el Noguerola, Ansel Clavé, per situar-nos, Ferran, això on estaria el riu Segre en aquells moments, per la banda aquí oest seria pràcticament baixant per lo que és la costa del Jan, és a dir, fins a la plaça Sant Francesc, i per la banda nord no hi hauria ciutat, és a dir, que tot el Tossal seria fora de ciutat.
O sigui, la banda nord vols dir Prat de la Riba, plaça de Cardinis, Camp de Mar, tot això,
allí fins al segle XIX
no era la zona cara de Lleida, llavors
no, ni molt menys, era totalment lliure i extraradi de tot, no?
Camps, sí, o potser ni això.
Exacte. Sí, sí, camps, sí, no, la part sí, estaria cultivada, la part baix segur, sí, sí, perquè els romans també tenien necessitat de tenir conreu, però això seria de molt de secar, no hi veia rec.
Clar, ho dic perquè és alt, respecte al riu, ara perquè hi ha carrers, i bueno, sí, baixes per Balmes, Realme d'Aragó, i te n'adones que hi ha una baixada, però si no hi ha res, realment és una... O sigui, el turó de la Sovella segueix en turó des de Prat de la Riba, però no tant, però si poguessis veure el riu, és alt, tota aquesta zona.
Totalment, totalment. Per descomptat,
i per tant, és difícil portar-hi aigua cap aquí, llavors.
Aigua, no, aquí la que plovia...
És curiós, això, clar.
Sí, sí, i hi hauria el que feien els romans, bàsicament.
O sigui, la zona de Capon, Baix Segre, sí, perquè s'alimentaven del riu, però aquesta zona no.
No, no, aquí l'aigua de pluja i gràcies, exactament. I aquí, doncs, tindrien oliveres, tindrien... plat, això que cultivava.
Bueno, d'aixecar, sí.
Llavors, la ciutat romana sembla pues, que tindria alguns temples i que probablement la zona seria on està la Seu Vella, on estaria el fòrum amb els temples i demés. Per tant, ja tindríem un precedent en aquest sentit.
Molt bé.
El que fan els romans, i sobretot, és fer un pont de pedra, ja. Està ja indicat al segle I abans de Crist, i que ja seria el que marcaria aquesta posició important que té el turó de la Seu Vella en una cruïlla de camins naturals. Aquesta cruïlla de camins naturals és el riu Segre, que fa com autopista de l'Ebre fins al Pirineu. És una vall esplèndida per comunicar nord i sud. I si vens de la costa cap a l'interior de la península, cap a la zona de mitjana de l'Ebre, pots vindre pel riu Ebre, però el riu Ebre és una mica complicat de fer-lo, i sobretot perquè tens les planes. Aquesta és la depressió d'Urgell, sobretot, que fa que sigui més atractiu com a camí natural. Un cop que has passat la serralada litoral i la perilitoral, si vens per la zona de Tàrraco, doncs agafes la Conca de Barberà, i per la Conca de Barberà saltes a les Garrigues i vens cap a Lleida. I si vens una mica per Barqui, no?, el que seria, estic parlant de les ciutats romanes en aquests moments, pues un cop que has saltat ja la Noia, que també seria una plana relativament, passes per la Panadella, que és el camí actual, i te trobes la plana d'Urgell, i quan arribes a Lleida aquests camins conflueixen i te trobes la Llitera i després els Monegres.
És que fixeu-vos, de tota la història, Lleida ha sigut un creuament natural de camins.
Clar. I després, clar, és una ciutat que a més està equidistant entre les dues capitals importants de l'època romana. Tàrraco, que és la capital de la província d'Hispània, i l'aposta que fan els romans per tenir una ciutat més cap a dintre, que primer la faran prop de Saragossa, a prop de Velilla d'Ebre, però després faran Saragossa, que és Augusta. Llavors, i Lerda se quedarà en aquesta posició intermitja, com sempre, que és el paper que està fent actualment encara. Vull dir que és una ciutat crucial, de cruïlla.
Mira, això no és dels bocins d'història, però crec que no en traiem prou profit d'aquesta condició.
No, per descomptat.
Això ja hi hauríem d'apostar molt amb això. Escolta, mira, no tenim mar, però tenim d'altres coses i n'hauríem d'apostar decididament cap a aquestes històries.
És el sentit que té Lleida.
Sí.
I a més,
és que ve de lluny, això, eh?
I és el que funciona, és el que li dona sentit a Lleida en tots els sentits. Els romans seguiran a l'època àrab, quan arriben els àrabs al 714, convertiran la ciutat d'Ilerda en l'Arida, i el que fan ja és començar a fer la fisonomia una mica de la ciutat actual, és a dir, a dalt el castell del valí, del governador, la mesquita on està la seu, i el límit continua sent el mateix. Camp de Mar, no hi ha Noguerola, tenen els muralles, la zona de Ferran, el pont se continua utilitzant. L'únic que fan els àrabs és expandir la ciutat cap a ponent. Llavors arribar a la muralla, en lloc de la Porta del Lleó, al carrer Cavallers. és a dir, guanyen tot aquest barri. Quan conquerien els cristians, el que parlàvem l'altre dia en el programa, el 1149, la ciutat queda més o menys igual, Camp de Mar, Noguerola, el riu Segre, Pont se manté, el castell àrab se convertirà en un castell del rei cristià, uh-huh. Se començarà en lloc de la mesquita a fer allí la catedral, la seu, la ciutat continuarà estant tot al voltant, i el que fan els cristians és que expandir la ciutat cap a l'oest. En lloc del carrer Cavallers va a Rambla d'Aragó, plaça Catalunya, i ja està. I a partir d'aquí seria una mica tot recolzant-se en aquest turó com ha crescut aquesta ciutat de
Correcte.
Lleida.
I després ja cap amunt.
I després això, cap amunt,
molt
això
després,
a partir del segle XIX, perquè després recordem pues, el que passa, el que vam parlar al programa també anterior, la guerra de successió, que s'aïlla el turó al fer el castell principal, la ciutat creix per baix i queda separada d'aquest castell, i després passa el que diem, a partir del segle XIX és quan el turó queda al centre de la ciutat, mm-hmm. que és el que ha passat actualment.
De totes maneres, perquè on s'instal·lava el que manava coincidien tots.
Sí.
Perquè és a dir, sí, la ciutat se movia cap a un costat o cap a l'altre, però el que venia, el que conqueria, treia el que hi era i es quedava allí on estava.
Sí, no.
I que devia ser bon lloc,
Sí, inclús simbòlicament allò de dir, el que mane políticament a dalt de tot...
Correcte, per això.
El que mane religiosament a prop. Però... La situació baixa,
sí.
No, això passa de molts llocs.
Té molta simbologia. Joan Ramon González, escolta, moltíssimes gràcies, bona setmana.
El mateix, que vagi molt bé a tots.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien lo sea!
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Sabes que con Osmotic Zero reducirás más de 800 envases de plástico al año? Pues ya no tienes excusa, porque ahora te puedes llevar un Osmotic Zero a precio de fábrica. ¡Corre! La oferta solo está disponible para los 100 primeros. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com. Grupo Corsa. Set de innovación.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Doncs apa, que anem a parlar d'esports com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els Eco Move Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Esports.
Doncs apa, ja, camí cap a les dues de la tarda amb la radiografia i, com sempre, ben acompanyats amb la presidenta del Balafia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
També està amb nosaltres el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que, per cert, has anat als campos aquest cop de setmana.
Home, clar, els campos, teníem que anar als campos.
Als servicis, o sigui, ets un dels 20.000, que ha anat al...
Són molts, eh? Estic comptant,
Camp d'esports del
Diari... Tenim més que els socis del Lleida.
Camp d'esports del Diari de la Mañana.
Això l'ho saps.
Albert Descuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És veritat, aquesta xifra la tenim?
No, és que ara parlàvem d'això precisament.
No, bueno, no, ara són abonats, no? Bueno, com se'ls diu?
Va, sí. No, socis, encara.
Abonats, són abonats. No, tècnicament són abonats. Però sí, no tenim...
Socis no poden ser, la figura sí, no de
sabe,
socis.
No sabem quan...
Però el carnet, fica soci, eh?
No ho podeu ser, no, perquè no, assemblees.
No ho sabem,
Doncs pues no deixa de ser curiós.
Per la part que em toquen... Això dir que són més, els servicis són més.
Per la part que em toquen, hem preguntat reiteradament, però no...
Bueno, pues
ja ho direm, Bueno, a veure, ara l'eliminatorem l'Espanyol, no? Que teòricament els que van renovar tenen l'entrada gratis. Doncs a veure si això serveix també per saber quants abonats tenim. Que al final també et dic una cosa, mal de camp me fot.
Vull no, dir que, correcte. Però, no, però
potser com... n'hi ha 50 i et diuen 5.000, o potser n'hi ha 5.000 i et diuen 1.000.
Vull correcte, dir, però també... com a curiositat, ja saps que al final són xifres, això, no?
Sí.
És allò, escolta, mira, a veure...
Aquest any, ni el Lleida, ni el Força Lleida...
Han dit això.
El Força Lleida tampoc?
Tampoc.
El Força Lleida, ara no recordo, m'ho diràs tu, els darrers anys havia vingut perdent socis?
Sí. Bueno, home, clar, cada any te pugen el carnet i cada any esportivament vas pitjor, clar, al final la gent se'n cansa, i cada any reparteixes entrades a dojo, doncs al final la gent se'n cansa.
Clar.
Al final pagar 190 euros quan el tio del costat va tota la temporada gratis o va a la meitat dels partits gratis, perquè si no té l'entrada de l'esponsor X, el té de l'esponsor Z, i si no la té d'un amic, i si no perquè han anat al col·legi del crio, i si no perquè coneix algú, jo també ho entenc. Primer, que 190 em sembla un preu bastant abusiu pel producte que ofereixes. I segon, això, que quan veus que hi ha tanta gent que entra en invitacions, doncs dius, escolta, espavil.
Clar. Molt bé, escolta, comencem parlant de futbol, com ja ens ha avançat l'Albert Escuer, ahir diumenge, curiosament, en diumenge, es va fer el sorteig de la Copa del Rei.
Això no tenien res més que fer a la federació.
Bueno, sí, no, dic curiós perquè normalment es fa un dia de cada dia a les 12 del migdia, que a mi sempre em fa començar tard el dia que hi ha sorteig, perquè comencem a les 12 i 20.
És curiós perquè l'any que la federació fa un format de Copa, que a mi particularment m'agrada, sí, perquè a partit únic fins a semifinals, al camp del més petit, que dius, hòstia, aquest any m'han cuidat.
És així.
Després... te planten el sorteig en plena jornada de segona B i tercera i te planten el dia de partit en pleno clàssico de la primera divisió. Que, a veure, el clàssic no estava previst, no? Però, bueno...
És raro, si no ho haguéssim fet pel VAR, també.
Bueno, la qüestió és que ahir no entraven al bombo els equips en competició europea, no?
No, els quatre que juguen la Supercopa.
I...
d'Espanya. Barça, Madrid, Atlético, València.
Bueno, pues, el Lleida li va quedar emparellat davant de l'Espanyol, jugaran a casa davant del de categoria inferior... Mm. No se sap el dia, o 17, o 18, o 19 de desembre, a partit únic.
Sí.
Bueno, és una bona notícia, no? És un bon partit, és un primera. A més, està amb hores baixes.
Home, econòmicament és una notícia sensacional, i esportivament, doncs jo a la Copa li dono, doncs, bueno, l'interès i la importància que té. Saps que és una competició que no guanyaràs.
Bueno, però jo diria d'equip, llançaria una campanya a favor... Ojalà vingués molta gent, però no crec que passem de 2.000 persones a l'estat.
No. Si contra la Real vam ser 6.000, hòstia, l'Espanyol fot aquí, que no ve.
L'Espanyol no pot veure ningú aquí.
Precisament per això.
Vindrà la gent a cridar?
Hi haurà soroll. Em recorda't del que et dic.
Això sí, soroll, sí.
L'última vegada...
Però els seguidors radicals de l'Espanyol són molt dolents.
I els nostres.
Sí.
Bueno, vale, però soroll que n'hi tant com vulgui, però fins a un límit.
L'última vegada que va venir l'Espanyol, bé?
Garrotassos.
Els Mossos d'Esquadra es van agafar l'autopista a Juneda, dos cotxes que venien de Barcelona, de béisbol, punys americans, boles i tal, cuidao, eh? I era l'Espanyol B. Aleshores, cuidadín. Però bueno, jo crec que, i esportivament, doncs, bueno, doncs té l'interès que té. Vull dir, a guanyar Lleida li toca la loteria, no? Perquè fins ara, sí, esperar-te un primer, havies de passar tres eliminatòries, toca en fusta perquè no et toqués anar a Melilla amb una prèvia, o que et toqués exent, i aquest any, doncs mira, la grossa d'entrada.
Parlàvem d'aquest estat de crispació de vegades, de segons els partits i tal. Avui llegia, feia repàs, llegia el diari La Mañana, i entre d'altres, doncs llegia, per exemple, que el Tàrrega Vista Alegre, l'àrbit va suspendre el partit al minut 70, perquè no es trobava, perquè no es trobava bé segur. Bueno, va haver lío al camp.
Sí. L'acte, que la publiquem al diari, sí, o extractes de l'acte, és absolutament delirant, amb l'àrbitre dient que estava tancat al vestidor, que havien demanat la clau, que el club no els hi havia donat, i que ell, amb el seu assistent, estava empenyent la porta perquè des de fora empenyeien també...
Clar, l'acte diu això, que durant 10 minuts van aguantar la porta, sí, perquè els estaven intentant entrar.
Sí.
Que l'àrbitre, perdó, que l'entrenador local va ser expulsat perquè va, sí, d'una patada va trencar una cadira i alguna cosa més, i després el va voler agredir al túnel de vestuaris.
El delegat també, perquè es veu que va anar cap allí i li va dir, escolta, diguem a aquesta gent que pari, i l'altre va dir, però si no t'estan dient res.
Inhabilitats ja de per vida, aquesta gent.
No, llavors, jo aquí...
Però l'Oreu va passar
bé sí, sí, però una cosa és que, clar, ara mirem l'acte. A toro passat, en fred, no hi hem estat, no sabem res. L'acte diu una cosa, tu preguntaràs a la gent d'allí, te'n diran una altra, etc etc. No hi ha manera de saber exactament
el
que va passar. Ara bé, si es confirma, si al final es confirma, jo ho sento molt, jo ja ho sé, que el futbol és passió i tal, però han de saber fins on es pot arribar o no, eh?
Saps què passa? Que jo penso que hem de... El que diu el Xavi, jo no hi era, no ho sé, i tal, però és evident que és... que hi ha d'haver actuacions exemplars, i si no són exemplars, la sanció ha de ser exemplar.
Ja, però si el president del club ja t'està dient que no, que recorriran, que tot és mentida, doncs ja tenim,
però,
un problema.
Però això és com...
A veure, però tot és mentida, però que és un camp de futbol, que a veure, que hi ha molta gent per parlar, que no és només el president del club,
que sí,
i l'àrbitre,
però...
vull dir...
Aquí acabem de veure com hi ha hagut un judici a nivell polític, ens han demostrat que hi ha hagut 50.000 mentides, però al final el que val és la paraula del jutge. El futbol, el jutge és l'àrbitre.
Sí, correcte.
I el comitè de competició, que està format per advocats, entre d'altres, a la reunió de dimecres agafarà, mirarà l'acte, jo crec que obrirà expedient informatiu.
Claro.
El Tàrrega diu que presentarà vídeo, val, però és que la paraula de l'àrbitre és llei.
Ah,
i l'àrbitre pot tenir un mal dia, com l'entrenador que li ha dit el nom del porc. I aleshores, si el comitè es regeix pel que fiqui a l'acte, al Tàrrega li caurà un puro, perquè l'any passat ja li van tancar el camp pel tema de les bengales.
Potser torna a mi, reincident.
Dels pots de fum, vaja, sí, que no eren bengales, eren pots de fum, i va ser a l'acabar el partit, però ja va tenir un partit a porta tancada. Aleshores, jo crec que li pot caure un puro seriós.
Sí, però em refereixo a tot això, és que és que veus, se'ns en van anar de les mans, no? És que va tolerar el joc dur i llavors es van crispar els jugadors i l'afició, el que vulguis.
Però
clar, hi ha un límit.
És
a dir, un
límit.
Hem de saber que anem a veure un partit de futbol, hi ha un límit allí.
Però
el que no el sàpigui, ho sento, fora no hi té cabuda a l'esport, perquè el fa malbé.
Però tot
sigui
no,
de l'equip que sigui, àrbitre inclòs.
Tot no s'hi val, Ricard. O sigui,
no,
és,
però
el que
això
diu, és el que diu l'Albert.
No, però
és
si
possible que hi hagi
que
un partit
no...
amb joc dur. És possible, però també és possible que l'àrbitre s'equivoqui. I
això...
només per equivocar-se es mereix que tal.
No,
ostres,
no,
és que...
per això et dic àrbitre inclòs. És a dir, si l'àrbit s'equivoca deliberadament i tal, però escolti, no a la nevera, al congelador.
Mira, jo hi ha partits, futbol base, que l'àrbitre li fotria un mastegot.
Sí,
però
per xulo.
Però que no li pegues?
Però per xulo, però no ho fai.
Clar.
Bueno,
pues aquí entenc anem.
Que, bueno, pues jo no sé, aquesta persona també té la seva vida personal, jo que sé, o és dolent, o per lo que sigui, però té un
és
mal dia.
Tothom.
I per ganar li fotries un mastegot, perquè a vegades te xulen unes coses.
Però algun jugador
i,
també li fotries
clar,
un mastegot. I
el tal que va fallar el penal,
exacte,
també.
És a lo que vaig, no? I sobretot per actituds. Més enllà de que te pitin un penal, t'expulsin l'altre i tal, dius, mira, escolta, el que dius tu, ahir Eder falla un penal. Ahir entre Simic i Ruiz, doncs, la lien i el gol de Llagostera que te costa 3 punts. Això és humà, però després hi ha les actituds. I és cert que n'hi ha, igual de jugadors àrbitres, que per ganes, però no ho fas.
Home, clar, només faltaria.
Aquesta és la barrera del civilitzat a l'animal,
amb
perdó.
A la vida, que te'n trobes un tio a bord,
bueno,
pues,
a tot això va a que els clubs es posen la bandera del tolerància zero i tota aquella història, però després a l'hora de la veritat ja ho sabem com van les coses, poca cosa. Si els clubs s'hi posen d'acord i comencen a collar els seus i dir, escolta, aquí a la casa meva no em vull cap de jugador així o cap tècnic així, fora, i de públic igual. Escolta, que l'altre dia vaig veure un cadet de l'Atlètic Segre davant del Balaguer, del Bordeta, i el tècnic del Bordeta,
en aquest cas era del Bordeta, que estava expulsat, però voltava per allí igualment, i és que li va dir de tot a l'àrbit, amb l'àrbit al davant. Sí, sí.
Bueno, però, això, no, quin, no, exemple, no quin exemple...
Clar, però vull dir, la grada plena de nens, i... que és igual.
A mi m'ha passat, que no, estàs allí i estàs dient als crios, tranquils, no diré noms, però tranquil, perquè veus que estan encesos, perquè almenys estan jugant malament, però després veus que a la banqueta tens un tio que s'està cagant en tot l'arbre genealògic de l'àrbitre. Llavors, clar, tu per una banda, al teu crio li estàs dient que tranquil, li estàs dient als nens, vinga, va, però tens a l'altre que, bueno, és complicat, és complicat. El que passa que també... A veure, Tàrrega, estem parlant d'una primera catalana. És que estem parlant, insisteixo, de que ja van tenir problemes l'any passat amb els pots de fum. Hi ha d'haver algú...
Tenen antecedents, home.
Que fiqui una mica d'esme. Al final és que t'expulsen l'entrenador, t'expulsen el porter, t'expulsen el delegat, i la redacció de l'acte és que és delirant.
I entenc que la majoria del públic es va comportar.
Vull dir, és que i després aquesta és l'altra. Jo vaig veure una foto, bueno, la foto que publiquem, que és de l'inici, que és la foto del trio arbitral. Si hi havia 50 persones, 60, vull dir... És que dius, no, és que hi havia 1.000, hi havia un ambient, la cosa estava calenta... No, però és que hi ha poca gent que va al futbol.
Ja, però imagina't que aquests 50 se'ls hi gira la pilota i no tan gana allí que, vamos...
Sí, però és que jo, pel que he parlat, he llegit l'altre i tal, va ser dins del camp, vull dir, és que fins i tot fora, vull dir, a veure, que t'insultin, doncs mira, malauradament, i el Javi Estrada, que l'han tingut aquí una vegada, diu, bueno, són gajes de l'oficio, no? Llavors t'entre per una orella i te surt una altra, no?
Però és veritat, que tolerem això ja és un problema.
Ja, però...
Ja ho sé, que ha passat sempre, però no hauria de ser així.
Que aleshores l'àrbitre que pite un Barça-Madrid o un Madrid-Barça, doncs hauria de suspendre el partit abans de començar.
Ja, però sí...
Perquè no en té a 10, sí, però... en té a 90.000 cagant-se en el seu arbre genealògic.
Ja, però no hauria de ser.
No, però és.
Però és.
Això no ho canviarem, no?
Això és el que te dona el preu a l'entrada.
Clar, aleshores...
El preu de l'entrada et dona dret a veure el partit de futbol i animar els teus.
I a cridar.
I a xiular, si vols. Perquè ara insultar no te'n dona, però insultar no.
Al final jo crec que això és molt fàcil.
Molt poc és.
Fixa't que estàvem parlant del proper partit Lleida espanyol, que si hi ha els d'aquí, que si hi ha els d'allí.
Al final això és molt fàcil, crec jo. El futbol és un negoci.
Sí, correcte.
Llavors, tu el que has de fer és mesures exemplars.
Però
les mesures exemplars les has de fer al Camp Nou,
a tots.
Al Bernabéu, al Wanda Metropolitano, has de començar per aquí.
I la base.
Perquè el dia que tanquis 10 partits al Camp Nou, el dia que tu tanquis 10 partits al Camp Nou, o el Santiago Bernabéu, hòstia, igual a Tàrrega dic, perquè és l'epicia
sí,
que
sí.
O a Bellcaire, ara en parlarem si vols, diràs, ostres, però què passa? Doncs que ara a l'entrenador del Tàrrega potser li foten 20 partits...
Libre albedrío.
Ja està. I el dia del Clàssico, el que li poden arribar a dir als jugadors del Madrid al Camp Nou, pues lo mateix que li van dir a Mirotic, al Wizink Center, divendres al partit d'Euroliga de bàsquet.
I més.
I no passarà absolutament
però
res.
Que, per exemple,
però el pobre Tàrrega se'l catxaran.
Però què va passar amb el Balotelli, no?
Que va plegar.
Va dir, jo no jugo més.
No jugo més,
m'estan insultant, crits racistes, no sé què, no sé quantos. No. Però els companys, en lloc de dir... Pues tens tota la raó, marxem tots, no. Venga, has de jugar.
No, però lo greu és que es planta, i això després passa amb un jugador brasiler del Shakhtar Donetsk també, i clar, primer l'expulsa, ojo, primer l'expulsa per fotre una pilotada a la grada, perquè el tio ja va dir
prou,
i després suspèn el partit. No, senyors, l'ordre és al revés.
Sí, correcte.
Tu quan sense unga, el que has de fer és suspendre el partit. I ara no has de donar peu que aquest paio continuï escoltant-se de tot. I, però no, és que el xaval li va fotre targeta vermella i després suspèn el partit. Llavors, per això et dic
això
que torno a l'abans que el futbol és un negoci i al final, doncs, la pela és la pela.
És el que diu, si des de dalt hi ha actuacions exemplaritzants,
clar.
Ja te dic jo que els altres superaran.
Aquest cap de setmana també ha passat que el Bellcairenc Vilanova al final, el Vilanova quan faltaven 3 minuts per acabar i anava perdent 3-0 decideix plegar
perquè feia molt fred també
per insults racistes amb un jugador del seu equip.
Sí, es veu que, a veure, que eren 2 o 3, però bueno, al final el xaval diu prou, plora, es fot a plorar i l'entrenador diu
és
però mira, encara t'ho diré més fàcil
cap a casa, però saps lo greu? Saps lo greu? Que a l'acte, l'àrbitre fa constar...
Que abandonen, però que abandonen no per què.
El camp, el Vilanova l'Aguda, a petició de l'entrenador. Amb la qual cosa, el comitè de competició format per advocats, quan agafi l'acte dimecres... Li fotran un puro al Vilanova.
Sí.
Afortunadament, i deixant fer una mica d'autobombo, doncs a la mañana ho hem publicat, i hem explicat, doncs, com a mínim, la versió del Vilanova l'Aguda, i això pot ser, bueno, veurem a veure avui com van els aconteixements. Però si el comitè dimecres agafa l'acte, Partit per perdut, que ja el teníem perdut,
bueno, i sanció, clar.
I sanció. Aleshores, bueno...
És molt lleig.
Però fixa't, eren dos o tres, doncs, home. El club local, si eren dos o tres, va cap allà.
Fora, qui sigui, expulsats, home, que no deixin més el camp.
Però això et dic que els clubs han de fer feina, molta feina, que és difícil de fer, contra els teus, però és que no són teus, aquests.
Alguna vegada ho hem parlat, ja a mi em passa al futbol, a la futbol base. I ara ja els cadets de primer any, però jo sabia, quan anaves al Camp X... Que
sí,
problemes.
Que sí, sí, sí. I els tenim bastant identificats.
O sigui, tu el dilluns, quan dius, a veure, on juguem dissabte, dius, hòstia. Uf.
Sí, sí, i els tens identificats.
I els tens identificats. I si jo, que jugo dos cops a l'any amb ells, ho tinc identificat...
El club també.
Home, el club ho té superidentificat.
Sí.
Aleshores vam tenir el cas d'una mare que va muntar un Cristo de Caldeu en un fondarell a Bordeta, que a l'any següent el nen jugava al Mollerussa i va muntar un Cristo de Caldeu al Mollerussa Bordeta. Quan dius, hòstia, a veure, senyora, pues vostè no vingui i que porti el nen, el pare, el tiet, el padrí, el germà, o jo que sé, que el nen no en té cap culpa de que sa mare sigui així.
Sí, sí,
però
sí.
Bueno, pues vostè es quede a casa i el nen ja el portarà al tiet, el portarà al padrí, o l'anirà a buscar l'entrenador, si convé. Però no vingui, perquè són dos anys i dos episodis. Ojo, que sé, perquè han passat al club on estava jo. Que imagino que
si deu haver
cada setmana és el mateix.
Ah. Sí, sí.
I això els clubs ho saben, però...
Bueno, això ho hem dit mil vegades, tolerància zero, jo crec que els clubs això ho han de tenir claríssim, no només és la bandereta, ho han de tenir clar, i a vegades s'han de prendre decisions difícils, però s'han de prendre. I ja està, i és el que dèiem, exemple des de dalt cap a baix, sí, no sí. De baix cap a dalt, de dalt
igual,
cap a baix.
Igual, de tot igual.
I a l'estament arbitral igual, vull dir, igual. És tot igual, si no, el que fem és embrutar el nom de l'esport, que al final és el futbol.
Jove canalla, amic, com entrenador insultant.
Per cert, que m'ho avançava abans, Llagostera 1, Lleida Esportiu 0. Llegia que les declaracions dels jugadors, bueno, que és injusto, que nos lo merecíamos, bueno, que tal, que qual. Bueno, al final el futbol és
o
sigui, el que marca més gols que l'altre, no?
No, jo comentàvem abans fora de micro, no, del tuit del Eder disculpant-se i pobre xaval, i bueno, que hi ha gent que, com sempre, mal educada, que li diu de tot el món, però que és que l'esport és això, que a vegades t'equivoques, a vegades entra i a vegades no, i només falla el que ho prova, vull dir, això...
Però que la va xutar molt malament, o què?
Sí.
Bueno, jo crec que va intentar anar a assegurar, que es tira perfilat a la teva cama bona, val? Jo, el meu, que és porter, sempre em diu, jo me tiro a cama canviada, o sigui, si és dreter, doncs a la dreta del porter, val? No sé què, perquè, bueno, és el xut de seguretat, això es diuen els porters. Ell no, ell és dreter, va tirar a l'esquerra del porter per intentar assegurar, i se li mana fora. Bueno, tu, però escolta...
O sigui, què és pitjor? El despiste defensiu al gol que vam rebre, o el falla el penal?
És que amb això van coincidir tots, i un me deia, bueno, però això és corporativisme. No, corporativisme no, perquè sí que estan defensant l'Eder, però també estan cascant dels que s'han jampat el gol. Per mi, a més, són dues errades que, evidentment, te mediatitzen el partit, però, hòstia, el greu és que te marquin en un saque de banda. A Llagostera, que ja saps del mal que pots morir.
Saps el camp com és.
I amb una errada... Oh. És la típica jugada de lateral central. Vas tu, voy yo, vas tu.
No va nadie.
No va nadie, l'altre la pentina i apareix la rateta d'àrea, clac, clac, cap a dins. Bueno, és una errada, per mi, greu. Després falles el penal. Sí, bueno, pues també és una errada greu, clar, evidentment, sí. Però, bueno...
Bueno, 1-0. El que sí que he llegit és que no van baixar els braços.
No, jo ho va dir molt, jo vaig veure el partit, i escolta, jo si he de perdre, vull perdre, sí. En un partit que domines, que ets superior, que tens oportunitats, i que al final no guanya el Llagostera, perd el Lleida. Bueno, jo crec que la bona notícia
millor aquesta sensació que no que t'han fotut un tou.
Clar, bueno, el Lleida segueix segon a la classificació, venia segon a un punt, ara
està a dos. Tu te'n vas a Llagostera
o
te'n vas a Cornellà, ja te'n vas molt bé. Un futbolín, hòstia, futbol directe, mare de
Déu.
I ahir no, ahir la primera part de Lleida molt bé, va tenir tres que no van entrar... Segona part, també el partit estava més o menys controlant fins que la jugada del gol, però és que treus al mig del camí i tens el penal. I vam acabar embotellats a l'àrea de Llagostera. Llavors,
bueno,
no passa nada.
Per cert, la M femení que va caure a la visita a l'Alavés, 1-0. Bueno, res a dir, escolta, és que ens tenen molt mal acostumats, eh?
No, i a part el problema
però
és
que... Però nostre és casa, no?
Al jugar dissabte fora, doncs sempre tenen baixes per motius laborals.
Clar. És curiós, eh?
No, és curiós, no, és delirant.
Però vull dir que parlem d'una lliga semiprofessional o professional.
Professional.
Professional, tot i que aquí, i guaita tu, que no poden anar a jugar al partit perquè han de treballar.
Bueno, primera divisió estan en vaga.
Sí, correcte. És que ens omplim la boca del futbol femení i després...
Per cert, l'únic que he vist aixecar una mica la veu així és l'Antoine Griezmann.
Cap, dels demés.
Després de la vaga. Sí. Els altres, tots tapats.
Cap futbolista ha sortit.
En el seu moment el futbol també va fer vaga. En el seu moment AFE també va convocar. I molts dels drets que tenen els futbolistes ara, i parlo futbolistes tercera, segona B, perquè primera i segona ja és una altra història, però també van ser perquè va haver una vaga. Bueno, doncs ara les noies han dit prou. Doncs clar,
bueno,
sí.
A més han dit prou perquè hi ha unes condicions molt baixes, eh? Bueno, però molt baixes.
Bueno,
eh?
Això se veu que tot el que sortia a la tele, 50.000 persones a veure el futbol femení, tot era tonteria.
No, això ho va explicar, no recordo si era l'Alexia Putellas o la de l'Atlètic de Madrid, que deia, clar, és que contracte laboral per hores.
Sí, sí.
Clar, jo, per exemple, me'n vaig a jugar a Galícia i, clar, el partit dura 2 hores. Però jo estic 10 hores en anar a Galícia i 10 hores per tornar a Galícia. En la qual cosa, la meva jornada laboral aquell dia no són les 2 hores del partit, sinó que és un 24. Dia sencer. Clar, això són coses que...
És que clar, jo regatejar això no... ho trobo ja d'una baixesa total, eh?
Bueno, no hi ha recursos. Quines...
Però no és...
Diem, la Liga, Iberdrola, no és el que
per...
vulguis.
Aviam. Jo penso que no és per la retallada ni pel d'allò, sinó perquè és per la comparació. És a dir, si...
Bueno, és que si compares ja...
No,
és...
si les mateixes categories en masculí passés el mateix, doncs... Bueno, està equiparat. El problema és que no està equiparat. O sigui, de 1 a 100. De 1 a 100.
O de 1 a 1.000.
El problema és com tot, que hi ha el Barça, hi ha l'Atlético Madrid, hi ha els grans transatlàntics que juguen Champions, i oh, que bonic, i te foten 50-60.000 persones un partit. Però això és l'excepció de la norma. Evidentment, la futbolista del Barça no té cap tipus de problema, perquè està en una estructura del Barça que té 1.000 milions d'euros de pressupost.
Però no la tenen ara, les noies del Barça.
Però, claro, però la resta, el Pozuelo, l'Alarcón... Pues és això, és el que et dic.
Sí, sí, busca't una feina i juga, no i juga els temps del... lliures a futbol. Eh?
Estan demanant un salari mínim de 16.000 euros.
Anuals, eh?
Cuidao, eh?
Sí. No, que no,
salario... que és el que cobre Messi al dia, quasi.
Sí. Pues segurament, si fem la divisió.
Però que diu lo del Barça femení, recordeu que el Barça masculí com viatge, en quins avions viatge, i ells quan van posar l'alerta de dir nosaltres anem amb un avió, saps? A dir, a veure, és que és la comparació.
Sí, que llavors els van canviar corrents. Escolta, proper partit, dissabte, 2:15, Camp d'Esports contra el Barça B.
Sense Riqui Puig.
Sense Riqui Puig, que tu vaig llegir a les xarxes socials.
Caigo a la cinquera.
Bueno.
Estem lletats.
Bé, no, perquè el Riqui Puig, si no... No, t'ho dic perquè el Riqui Puig al Camp d'Esports sí que disfrutaria, perquè és un camp gran i que juga bé, eh?
Va faltar la vermella a l'Araujo i ja ho tindríem, però al final no.
Sí, i 10 més.
Però... No, però jo t'ho deia abans, que Barça 2-0 guanyant, que al final van empat a 3, i veig que fiqui la mà, que dius, però on vas, nen? Foten targeta i... Pensava que en tenia 4 i vaig mirar 6-4 i dic, hòstia, cinquena, dic, fantàstic.
Escolta, per cert...
Que el Barça ben Riqui Puig és un, i sense Riqui Puig és un altre. Això no vol dir que no ens fotin 0-4, eh? Cuidao.
Sí, a veure si ara anem més guais.
Exacte.
No cal. Sí.
Però és cert que Riqui Puig a segona B i en un estadi com el de Lleida...
No, per això t'ho dic, perquè els que els agrada jugar al Camp d'Esports juguen bé. Per cert, Messi crec que cobra 50 milions nets a l'any.
Més publicitat.
Això són 135.000 euros al dia.
Doncs és
pues tu dius 16.000.
Bueno.
No, t'ho dic no, perquè els grans estrelles cobren unes quantitats...
Sortia que cobraven, o sigui, al minut, no sé quan cobraven.
Sí, sí, no, si anem dividint, però... Vale, 136.000 euros al dia. Mm-hmm.
Això també és cert, que estem parlant de Messi.
Que sí.
El futbol està absolutament desmarxat a nivell econòmic.
Sí, sí. Mm-hmm.
I tampoc estem
valorant si s'ho mereix o no s'ho mereix.
No,
dient és que el problema, és per mi, és la comparació.
6.000 euros l'hora.
Això és preu de mercat.
Dormir i tot,
bueno, eh? Si algú que te'ls pague, ei, ole tu.
Pues ja està.
Sí, però...
Ve una empresa i te diu que en cobres 2,
tenim
un
problema.
Ole tu.
Igual que els 150 milions...
Però el problema no és que Messi cobri 50.
No.
El problema és que la Pixu ahir no pugui anar a Vitòria perquè treballa.
Claro.
Sí. Escolta, en bàsquet, ens queden 2 minuts només. Granada 86, Força Lleida 47. O sigui, això ja no és perdre, eh?
Tenemos el rosco, ara es passa palabra.
No, però vull dir, però em refereixo que la diferència ja és alta, eh? És molt alta.
Molt alta.
Jo crec que, no sé si realment és aquesta o és que van tenir un mal dia.
Mal dia.
Però clar, l'Albert ja fa dies que diu, no, guanyarem i perdrem partits, sí, així per individualitats, però clar.
La derrota per fer una introspecció.
86-47 és dur, eh?
És que fa 2 setmanes...
Potser el problema tenim a casa, eh?
A Valladolid, Palmes, al final de 19, però a la mitja part bateixes el rècord històric de pitjor anotació d'un equip de l'EP amb una primera part.
Pues aquí
té el Càceres, el Càceres a casa i t'enxufe, i te'n vas a Granada i te foten de 39.
Per això ho dic. Ja fa dies que portem...
Com diria Manolo Buján, no me gusta como caza esta perrita.
Bueno, victòria del Pardiñes, aquesta sí que important, 92-61.
Showtime, també. Showtime.
Però molt bé, no?
Bueno, 91 giat de dos.
De 29, no? De 27.
Showtime, showtime.
Sí, ara sí, hi ha els despatxos que diguin el que vulguin.
Sí, exacte. A veure si el senyor del comitè de competició de la FED desperta un dia i ens diu a veure què passa amb el partit de Benicarló.
Ja està confirmat lo de l'Àlex Márquez.
No, això anava. Tothom diu que està confirmadíssim, confirmadíssim. Oficialment no han dit res. Suposo que ho han de dir avui, perquè demà comença la pretemporada. Àlex Márquez, diuen... que es quede el seient de Jorge Lorenzo a l'equip Repsol Onda Oficial.
Home, ahir a la nit les declaracions que fa...
Pues per mi no m'agrada. No m'agrada.
Jo tinc els meus reparos, eh?
Jo te diria que no.
Bueno.
No és, ma...
Hosté, és bona moto, i aquest tren només passa bueno. una vegada, l'has d'agafar, eh?
No, però...
A veure, però el Valentino Rossi
cuidadito.
Ho va dir, eh? A veure, no li estan regalant la moto, és el campió de Moto2.
Sí, no, no, és el campió de Moto2, això està clar.
No, és que molta gent diu, com és el germà del Marc Márquez, no, perdona.
Escolta, per cert, l'Àfia Volley.
Vam guanyar, vinga.
Bien, bien, bien.
Dos seguides, no? Dos caps de setmana. Albert, el veus o no, l'Àlex?
Bueno, jo crec que s'han juntat els astres, no?
Sí, sí.
El que li tocaria, que seria el Cal Crutchlow, doncs sembla que serà el seu últim any, a part està molt trinxat per les lesions. Dels que pugen a les satèl·lit, doncs no n'hi ha ningú que
però
faci el pes.
Els quatre que volien per pujar, ahir van caure els quatre.
No?
Els quatre van caure.
Farco,
no,
sí.
Però és el que diem, Àlex és el campió
al final,
del món.
És campió del món.
És que, clar, però és que ho va dir el Valentino Rossi, però això ho dic, que no té ninguna simpatia sí, per Márquez. No.
És que li estàs donant un pepino.
Sí, a veure com l'agafa, que veu que és difícil.
No se'n va a la Suzuki, no se'n va a la Honda.
Albert, Xavi, Vanessa, bona setmana.
Adéu.
I nosaltres ja arribem a les dues, demà 12:20.